A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, como siempre, cada miércoles en la entrevista de la semana de Radio En la Buena. Gracias a la gente que nos reporta sintonía cada semana con cada uno de nuestros podcasts, a los cuales les invitamos que siempre que pasen a escuchar esta y otras entrevistas en la sección de podcast de nuestra página web www.radioenlabuena.com. Hoy tenemos, como cada semana, como cada miércoles, temas interesantes para abordar con este espacio de Radio En la Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía. También queremos darle el agradecimiento a las personas que se están sumando a todas las actividades que hay colateralmente, como la maratón que se corría, ¿no?, este mes de noviembre, y que mucha gente se sumó a ese tipo de actividades. Gracias a todos y a todas, porque esto está creciendo poco a poco. Somos una bolita de nieve. Mi nombre es Germán Discoa y me acompaña, como cada miércoles, mi compañero, colega y gran estimado amigo Alberto Martín de Vidales.
Muchas gracias, Germán. Bueno, hoy tenemos una entrevista sobre un tema muy interesante, un tema duro, pero que es necesario que la gente conozca. Y tenemos a tres invitadas que nos van a hablar sobre el tema de los matrimonios forzados. Existe una asociación aquí en las comarcas gironinas, que es Valientes y Acompañadas, que primero lucha contra esta lacra y luego conciencia, porque no solo hay que combatir este problema, sino que hay que concienciar a la gente de que este problema existe en nuestro territorio y que se puede ayudar a combatirlo entre todos. Hoy tenemos a Amelia Barbero, que es la presidenta de Valientes y Acompañadas, a Carmen Viñolas, que es la secretaria, y Mamuna Quebe, que es una referente, que ya explicaremos lo que es hablando con ellas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora enseguidita vamos a empezar la entrevista. Vamos a hablar con ellas y vamos a poner también un pequeño segmento en el que de Valientes y Acompañadas, en el que explica un poquito cuál es esta lacra cuál es este problema de los matrimonios forzados. Así que hasta ahorita seguimos con la entrevista.
A mí como niña y no se les aplicaran a mis hermanos, que eso pues te indigna mucho y te hace que mis hermanos podían salir a la calle en cualquier momento, yo no, yo tenía que justificar las salidas, que cuando era pequeña podía hacer la mayor parte de las cosas, no sé, hacía extraescolares, hacía natación, hacía excursiones, pero luego cuando crecí un poquito se empezaron a aplicar esas normas de control.
Per mi la llibertat és dret a dir no i poder decidir les accions i el comportament que tu vulguis sense que ningú et prohibeixi, t'oprimeixi o et faci canviar d'opinió. Tothom té dret escollir. La meva vivència és aquesta, que vaig tindre que conviure amb una persona que realment no estimava i no vaig escollir des del cor, per el que diran, per la pressió familiar i per no ser una dona incomplerta i que fes passar vergonya a la família. No, no. Havia de privar-me de la meva llibertat per fer la vida que volia de les altres. I això no li pot passar a ningú. porque ya os digo yo que es un amor en vida.
Estuve casada, mis padres me obligaron a casar con él y al principio de llegar en España no fue nada fácil para mí. Fue muy triste porque era llegar en España, tienes que estar con una persona que no quieres. Ha habido maltrato, sí, él me maltrató, sí, ha habido muchas cosas. Siempre intentaba hacer la cosa para alargarlo más, pero ya no. Salí de su casa y después hasta casi 2 años no quitaron el matrimonio. No lo quitaron. Y empezarme otra vez nueva vida, conocer nueva gente, nueva cultura. Y todo esto para mí sería la libertad. Ya me sentí libre. Este momento comparado cuando estuve casada, ¿cómo me sentía? Me sentía de rabia, impotencia, de no poder hacer nada. Y ahora mismo, cuando salí del matrimonio, fue todo diferente. He podido liberarme. Me considero como una persona muy valiente que ha podido salir en esta situación. Y sigo adelante.
La meva història va començar quan tenia 14 anys, quan el meu pare em va proposar que em casés amb un dels meus cosins, el qual no coneixia personalment, només mitjançant trucades de tant en tant, i davant de la meva negativa, doncs el que va fer és intentar convèncer-me de que era normal, que nosaltres a la nostra família, a la nostra cultura ho fèiem així, que ell mateix es va casar així amb la meva mare, que no la coneixia. Jo tenia claríssim que no volia, sí, és que no volia casar-me, de fet, amb 14 anys, evidentment. El meu pare, sobretot, em va pressionar molt perquè era un enllaç de família, que la família quedaria malament. Jo tenia la responsabilitat d'honrar la família, no, diguéssim. Els meus pares no acceptaven que jo estigués amb una altra persona, amb l'afegit, diguéssim, de que no era ni de la religió musulmana, de la que és la meva família, ni era blanc. Llavors això va fer que encara hi hagués més conflicte, no?, en l'ambient familiar. Quan tenia 19 anys vaig marxar de casa perquè ja no em sentia bé, no em sentia bé dins de l'entorn familiar, em sentia com que era una molèstia, no?, per la família, perquè havia deixat malament o en desobeir els pares i a sobre voler ser una dona lliure sense estar sotmesa, no?, als seus desitjos, diguéssim. Perquè em vaig mantenir ferma en no voler que aquest matrimoni es consumís i vaig aconseguir que es fessin enrere. Bueno, puc dir que els anys amb els que he estat amb aquest conflicte amb els pares han sigut durs, dolorosos i és una lluita, una deure que tenim amb nosaltres mateixos, l'intentar ser feliços i viure la vida com volem nosaltres, i val la pena.
Bueno, hemos escuchado algunos testimonios de esta problemática. Y bueno, empecemos con la entrevista. ¿Qué es Valentes y Acompañadas?
Bona tarda, Valentes i Acompañades. Doncs és una associació sense ànim de lucre que treballa precisament per prevenir els matrimonis forçats, o sigui, per ajudar i donar suport a joves com les que hem escoltat ara amb els seus testimonis, que en un moment donat de la seva vida, a vegades siguent molt nenes encara, molt jovenetes, es troben coaccionades per les famílies per casar-se amb una persona que la família escull per elles i que realment elles ni coneixen ni estimen, i que la família els obliga a seguir aquesta tradició, no? Llavors, Valentes i Acompanyades som molt conscients de la duresa que representa, o s'ha pogut escoltar amb els testimonis, no? Són una mort en vida, com diu una d'elles, doncs, haver de passar doncs, per aquesta circumstància, i a partir de l'any 2014 varen començar un projecte a Girona i a Salt, que ara ja està més extès a nivell de Catalunya, justament per poder donar suport a aquestes noies que es trobaven amb la violència d'un matrimoni forçat, no? I ho van fer de la mà de joves que en el seu moment havien passat per aquesta violència, que són les que hem estat escoltant, i que elles van ser les que ens varen marcar una miqueta la necessitat de treballar per prevenir-ho, que ens van explicar que no eren anècdotes puntuals que se produïen en determinades famílies concretes, sinó a la inversa, que era una costum molt estès, una pràctica molt estesa. I a partir d'aquí vam començar a caminar, i amb el que ens hem trobat i se troba la societat catalana, si ho vol veure, és que realment és un problema, una violència molt estesa que conviu entre nosaltres.
Uh-huh. Esta associació nace en Girona. ¿Es porque en las comarcas gironinas existen más casos que en otras zonas, o simplemente se dio la circunstancia de nacer en Girona?
No, jo diria que hi ha poblacions de risc arreu de Catalunya. És a dir, el matrimoni forçat és una pràctica que ve a Catalunya, entre els catalans també es practicava molts anys enrere, però estem parlant potser d'un altre segle, però que ara mateix en moltes parts del món doncs existeix aquesta pràctica, no? Llavors, moltes cultures ho tenen com una qüestió molt important per reafirmar precisament la seva identitat, són pactes de família. Llavors, amb el viatge d'aquestes cultures a la nostra terra, doncs d'alguna manera en tots els llocs on hi hagin persones, comunitats que siguin, on la incidència del matrimoni forçat sigui alta, doncs hi ha perill que les filles i les joves en aquests moments entrin en aquest conflicte amb les famílies, perquè elles no es volen casar, però les famílies sí que els volen imposar el matrimoni. Doncs en qualsevol punt de Catalunya s'ha de ser conscient que això està passant, sí. I d'Europa, no només de Catalunya.
¿Es consciente la sociedad del problema del matrimonio forzado?
Diríem que no. Jo diríem que és un problema bastant invisibilitzat pel fet de que aquesta violència transcorre dintre l'àmbit familiar. O sigui, és com un afer privat. No és una violència pública manifesta, sinó que si no fos justament perquè noies de la pròpia cultura que la coneixen i que els hi ha passat circumstàncies semblants ens ho expliquen, potser ningú aquí no en tindria pas massa idea del que està passant, no? Sí. Llavors, això no vol dir que no sigui molt extensa. Nosaltres, des del 2014 que vam començar, hem atès unes 150 persones, no? Noies joves de diferents edats, de diferents estrats socials, algunes molt jovenetes, els altres són estudiants universitàries, o sigui, hi ha com una casuística molt ampla respecte a això, no? Però també sabem que és una molt petita representació de la problemàtica que realment existeix a nivell de país.
Uh-huh. Y para combatir esta lacra, además del trabajo que hacéis desde la asociación, ¿las leyes combaten esta lacra?
Bé, a nivell internacional és molt important remarcar que els objectius del mil·lenni, dels ODS, de l'Agenda 2030, recullen el combat a aquesta pràctica. Per primera vegada, doncs, l'ONU 2015, com va promulgar, no?, els ODS, que són unes actuacions que s'han de realitzar del 2015 fins al 2030, no?, per la sostenibilitat, pels drets humans, etc. Per primera vegada recull la presència del matrimoni forçat com una pràctica tradicional nociva, com una violència, i demana a tots els governs, a tots els països, que facin el possible per prevenir-la i per acabar amb aquesta xacra, no? Llavors, això també, crec que això ha ajudat bastant a una certa consciència mundial respecte a aquest problema. Això per una banda, eh? Llavors, l'altra qüestió, a nivell, com ho diria, a nivell de Catalunya, penso que, associacions com Valentes i Acompanyades sí que ha fet prendre consciència a les administracions respecte a aquesta qüestió, a aquest tema. I llavors tenim, des de l'any 2020, presentat un protocol de prevenció i abordatge del matrimoni forçat a nivell nacional, a nivell de Catalunya. Encara no està desplegat a territori perquè la pandèmia ha complicat les coses, també el canvi de govern, etc., però confiem que molt aviat ho serà, perquè es desplegarà, perquè serà una eina molt útil per poder combatre en diferents punts que sorgeixi, no? I des d'un punt de vista penal, doncs des del 2015 el matrimoni forçat està en el Codi Penal, està tipificat. Sí.
Correcto. Hablaba de que es un protocolo. ¿Qué debe haber una persona que nos estuviera escuchando ahora mismo y que se enfrenta a ese problema? ¿Qué debe hacer? ¿Qué pasos debe dar primero para contactar con vosotros o también para protegerse conforme a las leyes? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones en estos casos?
Bé, pensem que l'educació és una eina molt forta d'empoderament de les joves que s'hi puguin trobar. Pensem que en la mesura en què puguin anar obrint la seva ment, doncs, els reconeixements dels drets humans i els drets de les dones, segurament que seran més fortes per entendre que el matrimoni forçat és una pràctica que no han d'admetre. A la vegada sabem que això és molt complicat, perquè això són paraules que realment són certes i que ens donen una base, però que potser no ajuden suficientment. No? Una noia, una jove que està passant això o està passant dintre de la família, és una pràctica tradicional molt i molt arrelada en el substrat identitari d'aquesta família. Això vol dir que no solament els seus pares, sinó tot el seu entorn cultural, diguem, no? I comunitari, participa de la mateixa tradició. Per tant, té molt complicat demanar suport a algun membre de confiança de la família. No? Llavors, per sort, sortosament també, ja hi ha exemples o casos, models, no?, de persones com ara la Maimuna, que avui ens acompanya, però moltes d'altres, que en el seu moment varen passar aquesta patir un matrimoni, es varen sortir, varen ser valentes, es varen tallar realment amb l'arrel d'aquesta violència, se'n varen sortir i que estan disposades a donar suport a les noies que ara els està passant. No? Llavors, aquestes noies, jo crec que ja són conegudes també bastant de la societat, diguéssim, de risc, no? I en la mesura en què n'hi hagi moltes com elles que aconsegueixen sortir-se d'aquesta pràctica fent una vida, doncs, un projecte de vida que sigui satisfactori i que sigui realment com molt positiu i que porti molt a elles i a la societat, les altres se les van mirant com un model a seguir, no? Perquè la societat, som una societat que mirem molt els models, no? Llavors això és positiu, ens hem d'anar extenent com una taca d'oli i valentes i acompanyades estem a disposició de qualsevol persona que se trobi amb aquesta problemàtica, que coneixi d'algú que també li passi, qualsevol doncs, agent social, serveis socials, doncs, agents de seguretat, del sector de l'ensenyament, que també és molt important, pot contactar amb nosaltres, tenim una plana web, valentesiacompanyades.org, on te trobarà tota la informació que realment la situarà en el que és el matrimoni forçat i en el que representa per les noies que ho estan passant i també com contactar amb nosaltres i des de Valentes i Acompanyades a cada persona que ens arriba tenim un pla de treball individualitzat per ella, perquè no tothom és igual i té diferents necessitats i diferents situació fins i tot anímica, no? I llavors fem un treball individualitzat que és de llarga durada, normalment no, bueno, passen mesos, anys amb nosaltres per poder superar tot el que estan passant i tirar endavant amb elles com a persones lliures.
Claro. En tu caso, Maimuna, tu eres la figura del referente. ¿Cuál es tu función dentro de la asociación? ¿Cuál es tu cometido?
Vale. Mi función como referente es ayudar a las personas que están pasando en situación muy complicada, como nosotras, por ejemplo, que hemos pasado, y que ayudo a las...
Tranquila.
Vale. Que mi figura es ayudar a las personas que están pasando en la misma situación, por ejemplo, que ya pasé, que estuve 2 años casada, y que para mí es muy importante en este momento tener una persona que te puede acompañar, que te puede escuchar y que te pueda dar consejos. Y
claro, porque tiene que ser primero para ti un orgullo y luego poder ayudar a alguien, porque tú ya has sufrido esa situación, entonces tú sabes perfectamente lo que se siente, ¿no?
Sí, que yo sé perfectamente qué está sintiendo a esta persona, como que yo ya me lo había pasado personalmente, que no es lo mismo con una persona, solamente te cuenta la historia, te explica, pero si realmente has pasado similar o igual,
claro,
le entiendes perfectamente qué es lo que está sintiendo o qué enfrentamiento tiene que hacer. Y
claro. ¿Y sí, qué ha significado para ti la Asociación Valentes y Acompañadas? ¿Cuál es la importancia en tu vida?
Para mí Valentes Acompañada es muy importante porque es un trabajo, el trabajo que está haciendo no es todo el mundo lo puede hacer. Bueno, me refiero que está muy bien, que estoy muy orgullosa de la asociación. Que estoy muy orgullosa y que me gustaría que esto, que nos lucháramos entre todos y que siguiera adelante.
Volia afegir a el que ha explicat abans la Carme en relació als matrimonis forçats, que nosaltres, a banda de l'acompanyament integral que fem, no? De suport econòmic, suport laboral, suport afectiu, suport psicològic, etc, etc, el que també és molt important és el tema de la sensibilització. O sigui, també una de les potes del nostre projecte, la sensibilització, perquè un dels objectius importants és el que detalla la prevenció. Per prevenir s'ha de conèixer. Llavors, hi ha una tasca molt important de que aquesta violència de gènere es conegui, perquè es barreja amb les altres violències típiques, no? Masclistes, amb la mutilació genital, però aquesta és molt específica. Clar. Llavors, ella, t'ho has preguntat, què fem per, no? com les atenem i tal i qual, doncs això és gràcies a la gran xarxa que tenim. I llavors la nostra feina és que aquesta xarxa, que són administracions, la de l'Estat, la Generalitat, la Municipal, la Universitària, els instituts, els CAPs, els serveis socials, tota aquesta xarxa ha de conèixer molt bé, ha de saber que hi ha aquesta violència de gènere, perquè així és com la poden identificar. Que nosaltres som petits i per tant nosaltres ens arriben segons quins casos, moltes vegades gràcies a les referents com la Luna, el Gai, la Cumba, que són les que detecten per confiança, no? Que si tenen altres noies, però és molt important que aquesta xarxa d'entitats sàpiguen que és una violència de gènere, perquè si es troben una noia que presenta determinats símptomes, que la puguin detectar, llavors es posin en contacte amb nosaltres, com que la Carme, nosaltres tenim pàgina web, tenim telèfon, tenim un local a la SAL i allà les acollirem i les orientarem en tot el que calgui.
És un tema de sensibilització i detecció de los problemes. En aquest sentit, els mitjans de comunicació fem un treball suficient? Deberíamos tocar más un tema que está tan presente dentro de nuestra sociedad pero tan oculto.
Bueno, ahora últimamente ya más, con que ya más coneixement de esta violencia de género, doncs també els mitjans de comunicació també en parlen més, no? També hem de dir que ara hi ha també una fornada de joves musulmanes, no? Que sobretot escriptores com la Najat Lajmi, la Imun, bueno, una sèrie d'escriptores i que estan fent una feina molt important precisament als mitjans de comunicació i les xarxes socials, perquè les xarxes socials avui també s'utilitzen per part del fonamentalisme per anar en contra d'aquest alliberament que volem fer d'aquesta violència de gènere. O sigui que és un mitjà que està molt bé, és molt, molt modern i serveix per moltes coses, però també avui dia s'està detectant que a través de les xarxes socials un fonamentalisme que està retornant a Europa, o sigui, Europa en aquests aspectes estan fent un retrocés, no únicament Catalunya o Espanya, sinó tota Europa, i llavors les xarxes socials serveixen perquè també vulguin impedir aquest alliberament de les dones, no? I aquestes referents que hi ha a nivell mediàtic o de mitjans de comunicació, doncs estan fent una gran feina.
És una reflexió muy, muy, muy correcta el hecho de que les redes sociales a veces tienen sus elementos positivos pero también sus elementos negativos. Bueno, perfecto, vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos a continuación con el resto de la entrevista.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Cuando el amor salta por la ventana, cuando los sueños se van a la cama buscando las llamas detrás del colchón. Cuando los cuerpos olvidan los besos, cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción, cuando los días apuñalan el calendario, cuando el monte del Calvario se hace un hueco en tu jardín, abre la puerta en par y que corra el aire, no es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz.
Un millón de cosas.
ojos me cambian la suerte, el destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz.
Y hay cosas, cosas, un millón de cosas. Y saber que estás para darle cuerda a mi corazón.
Sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón.
Decir te quiero en un papel y poner la mesa para dos.
Siempre para dos, siempre para dos. Valga la pena.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Así es, estamos de regreso ya, son las 16 horas, 4 de la tarde, 37 minutos de regreso en Radio en La Buena, una interesantísima entrevista sobre la asociación y las actividades que hacen Valientes y Acompañadas, Acompañadas y Valientes, ¿no? Bueno, encontramos varios datos que son importantes, sobre todo porque estadísticamente es un problema que está pasando no solo en partes lejanas del mundo como lo vemos, sino que también aquí mismo en Cataluña. Nos decían en ahora mismo en la entrevista que es una violencia muy extendida, no solo en otras sociedades, sino en la nuestra. Hay muchas partes del mundo donde se acostumbran estas prácticas, que son pues pactos de familia, formar matrimonios forzados, y también hay poblaciones de riesgo, lamentablemente, aquí en Cataluña. No es una violencia, es una violencia pública, lo que significa que no sea una violencia pública y manifiesta, no significa que no exista, porque eso también es algo que nos confundimos, como no lo vemos, como no se aprecia, como no es un golpe, una bofetada a alguien, no se ve. Es algo que sucede a diario y que sobre todo es se lleva de encuentro muchas vidas, y no solo de personas ya adultas, sino también de niños. Los objetivos de la Agenda 2030 combaten esta práctica. Es una buena noticia porque la están considerando como una forma nociva y de violencia. En la página web de Valientes Acompañadas están unos datos importantes donde dicen que 39,000 niñas son entregadas en matrimonio cada día. Estamos hablando de más de 14 millones de matrimonios forzados al año. Eso es exageradamente bastante. Así que dentro de poco tendremos también de parte de alguien que ha sufrido, que ha vivido y que ha sobrevivido a este lamentable hecho, ¿no?, que estamos tocando el día de hoy. para que, pues, dar visibilidad sobre todo a que el problema existe, pero también que existe una solución. Así que para eso nos acompaña en el segundo segmento Alberto Martín de Vidales y la Asociación de Valientes y Acompañadas.
Bueno, hablábamos ahora fuera de micrófono de la importancia de lo que es la ayuda integral que ofrece Valientes y Acompañadas. La intención es detectar el problema, solucionar la inmediatez de ese problema, pero sobre todo conseguir que esa persona se pueda valer en el futuro por sí misma. Eso es lo importante, ¿verdad?
Sí, realmente. Detectar no es fácil. Para ello tenemos que contar con... comptar amb una ampla xarxa d'agents socials. O sigui, a partir d'aquí jo crec que estaria bé que tots ens poséssim la idea al cap de que al costat de casa nostra pot haver-hi una persona que pateix un matrimoni forçat i tenir una miqueta les antenes posades. A vegades una jove que la veus amb una criatura molt petita, siguent ella també molt jove, possiblement no s'hagi casat voluntàriament i pugui necessitar suport, no? El detectar és molt important. Llavors també és molt important que elles tinguin aquesta força i aquesta rebel·lia de no acceptar aquesta imposició masclista patriarcal que les famílies doncs, van per elles, no? I en el cas de que sigui així necessiten molt d'acompanyament, perquè realment és una pràctica en la que pensem que des de petites han estat educades. Elles han estat educades amb la consciència del casament, han estat educades en que l'obediència als pares és un senyal molt important, és a dir, que no es pot trencar el que els pares te diuen que facis, no? Llavors, al moment de sortir d'això, si no estan, quan se genera aquest conflicte, no estan d'acord en seguir aquestes pautes, se poden sentir molt soles i molt aïllades, com dèiem abans, perquè tot l'entorn cultural no els donarà suport, molt probablement, i si acudeixen a Valientes i Acompanyades, doncs llavors nosaltres fem un treball individual en cada una d'elles en el que hi ha molts fronts oberts que s'han d'intentar resoldre, depenent de cada una, però primer és el conflicte amb la família, i poder assumir aquest conflicte i en un moment donat dir prou, jo no passaré per aquí, sé que això me representarà potser una ruptura parcial durant un temps, potser definitiva, però jo tiro endavant amb això, i en aquest cas és molt important l'acompanyament de les referents, són els joves, com dèiem, que han passat situacions semblants i que en aquest sentit els hi poden donar aquest suport emocional, però n'hi ha molts altres suports que necessiten. Segurament que necessiten suport educatiu perquè puguin continuar amb el seu projecte de vida, i l'educació és molt important. De vegades doncs un suport doncs d'inserció laboral, perquè també necessiten recursos per viure, no? Tampoc no es poden quedar al carrer, no n'hi ha prou amb dir no has de passar per un matrimoni forçat, rebel·la't, digues que no, ningú no et pot obligar a casar-te en aquest país lliure, entre cometes, no? Però després què fas amb la teva vida? Doncs nosaltres també oferim recursos habitacionals, o sigui, tenim pisos en els que les noies poden passar una temporada, el que faci falta, doncs ateses per psicòlogues també i per educadores, i doncs tenen com un aixopluc on tornar a enfocar la seva vida, no? Clar. Tenim també convenis amb entitats de Barcelona, on poden viure també una miqueta més lluny del seu entorn. Bé, hi ha tot un seguit de qüestions, no? De vegades hi ha temes de seguretat que també cal tenir en compte, perquè no sempre, però de vegades la família pot actuar doncs d'alguna manera una miqueta coaccionadora quan veu que a la filla se li ha escapat, no? I a part d'això, a part dels de seguretat, doncs...
Quizá el apoyo psicológico también tienen, sí. Psicólogos en...
Sí, sí, perquè això potser ho pot explicar més bé la Maimuna, però realment el conflicte tan dur que pateixen amb les famílies és una ferida molt forta, o sigui, són pares que estimen a les seves filles, no? És que no estem parlant d'una violència com ens la podem imaginar, d'una parella que colpeja un home que colpeja la dona, no? No, són els propis pares, la pròpia família que t'estimen, que t'han tractat bé, que després en un moment donat de la teva vida te volen obligar a seguir un camí que tu no seguiràs i que t'interromperà el teu projecte de vida, no? Que moltes vegades, tot i que sigui un delicte, les noies no denuncien, perquè els pares no volen denunciar els pares. El que volen és no passar per això i intentar recuperar un altre dia la relació amb els pares. O sigui, el suport psicològic és molt bàsic, primer per assumir el que estan fent, per sentir-se bé elles mateixes, no sentir-se culpables, no sentir-se insegures, no sentir-se que cauen al buit, no? Això per una banda, anar-ho assumint. I d'altra banda, també n'hi ha moltes que quan se senten més fortes i capacitades intenten tornar a restablir una relació amb la família. però ja des d'una posició d'empoderament i de força, ja no és des d'una posició de submissió, que canvia molt, no? Llavors, finalment, ho deia l'Amèlia Barbero fa un moment, no? El projecte de Valentes i Acompanyades el que vol és que aquestes noies acabin sent persones lliures, que elles mateixes se puguin valdre per elles mateixes i tinguin la suficient força per tirar endavant amb la seva vida, i molt probablement, perquè això ens hi estem trobant, per donar suport amb altres que també estan passant en aquests moments aquesta situació.
Claro, esto es decisivo. Mucho. En tu caso, Maimuna, el hecho de no sentirte sola fue muy importante. Sentir que tenías gente que te podía ayudar.
Ahora volveré. Para mí el hecho de no sentirme sola es una cosa que me ha marcado mucho en mi vida, porque es una cosa muy importante. Yo creo que en el momento que estás pasando en el matrimonio forzado, lo que sea, el sufrimiento, ¿no? Da igual que sea el matrimonio forzado o que antes de casarse, pero necesitas una persona al menos que te pueda escuchar, claro, que pueda estar contigo, apoyarte en cualquier cosa que necesites, es lo básico que claro, pueda haber.
Tú eres un ejemplo de que se puede salir de esta situación, o sea, tú misma eres el ejemplo de que realmente había un problema, pero tú has conseguido salir y ahora tu situación es mucho mejor. ¿Cómo animarías a la gente a que diera ese paso?
Yo lo que daría es dar consejos que nada es imposible y que hay que luchar. Si digo que luchar o intentar hacer lo que será fácil, no es fácil, es difícil, es duro, porque a romper relación con tus familias, con tu, bueno, lo que sea, entorno familiar, con tu entorno de paisano, lo que sea,
claro,
es súper difícil. Te sientes directamente abandonada, sola, pero que todo es posible. Yo les animo que hay la Asociación Valentes Acompañada, que ofrecemos este acompañamiento y que se puede salir.
Eso es muy importante, es muy importante. Uno de los temas de los que se habla en vuestra página web es el matrimonio concertado. El matrimonio concertado no deja de ser un matrimonio forzoso, una variante de un matrimonio forzoso.
Bien, sí, el matrimoni concertat és un matrimoni forçat. Hi ha diferents maneres de denominar-ho, no? Sí que és veritat que és concertat perquè són les famílies les que concerten i arriben els acords i els pactes perquè es casin els seus fills, i per tant en aquest sentit és concertat, però un matrimoni concertat és un matrimoni forçat. No és un matrimoni que hagi escollit lliurement cada una de les persones que el formaran, ¿no? Per tant, és forçat claríssimament.
Antes lo comentabas un poco, pero me gustaría remarcarlo. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie que no, que quizá nos parece que estamos muy lejos de un problema que quizá tenemos más cerca de lo que pensamos? ¿Qué podemos hacer?
Sí. Jo crec que en primer lloc tenir informació, o sigui, informar-nos bé sobre el que representa aquesta violència, pensar que existeix, buscar informació. Tornem a dir que podem acudir a la nostra plana web, no? que trobareu força informació, i a partir del moment en què prenem consciència, doncs estar alertes, perquè és el mateix que qualsevol altra violència masclista, no? com diem, doncs, si el veí de dalt estàs notant tu que cada dia hi ha llenya, no? Que hi ha una dona que crida, que plora, no és la nostra responsabilitat també d'oferir-li suport i d'anar, doncs, a advertir la policia si calgués, no? En aquest cas, en tota aquesta xarxa que explicava l'Amèlia, no? Entre docents, entre veïns, entre forces de seguretat, des de l'àmbit sanitari, també des de l'àmbit jurídic, tots i cada veí, cada veïna, doncs pot dirigir-se a una persona. Si sabem establir contacte, veïnatge, no? Probablement ens puguin confiar moltes coses que els està passant, no?
Claro. Y como también lo hablábamos anteriormente, el contacto con las familias, claro, es un elemento dificultoso porque a veces es un tema cultural. ¿Cómo lo afrontáis?
Bé, nosaltres bàsicament treballem amb les joves, perquè justament varen ser elles els que ens varen estar explicant què representava per les famílies el concertar els matrimonis, no? Des del seu punt de vista. I el que vam pensar des de Valentes i Acompanyades, que el que havíem de fer inicialment és mirar a veure si podíem fer un tallafocs amb una generació de joves que estaven molt més preparades i era el seu moment, per tirar endavant d'una manera diferent del que haurien, del que han fet els seus pares i les seves mares, que ja venen amb una cultura d'origen exclusivament tradicional, no? Elles estaven en el lloc adequat, diguéssim, en el moment en poder fer aquest salt, no? Vàrem treballar molt amb aquestes joves i són, de fet, amb les que estem treballant ara, no? La qual cosa no vol dir que ja ens hem trobat també amb l'agradable sorpresa que algunes d'elles, després d'haver fet tota aquesta lluita i tot aquest esforç per tirar endavant, algunes de les mares, que són també les que hi tenen molt a dir amb el tema dels matrimonis, quan veuen que la seva filla s'ha rebel·lat, però ha portat una vida, doncs, que també els omple d'orgull perquè ha estudiat, ha treballat, no està com ben situada, aquestes mares, doncs, estan començant a reconsiderar algunes d'aquestes pràctiques. O sigui, que és com que les filles fan d'educadores de les mares, no? Però ja sabem que canviar les mentalitats costa, no és un procés fàcil, i sobretot si tens una, bueno, vens d'una cultura on aquest tema està com molt posat en el teu ADN, no? Nosaltres continuem apostant molt per les joves, que creiem que és el moment en què s'ha de tallar aquesta pràctica.
Claro. Bueno, recientemente habéis recibido el premio iWoman Igualtat. Sí. ¿Qué ha significado para Valentes y Acompañadas?
Un reconeixement, sí, un reconeixement que sí que és per Valentes i Acompanyades, però que sobretot és per les valentes. Nosaltres acompanyem, però les que realment bueno, ens emocionen cada dia per la força que tenen i per l'empoderament, no? I per la igualtat, per com lluiten per la igualtat, són elles, no? Llavors, aquest premi el brindem a totes les persones que donen suport a l'entitat, començant per les mateixes referents, amb tota la Junta, tot l'equip tècnic, que també està treballant cada dia, doncs, esforçadament, no?, per venir aquest matrimoni, i també, doncs, a tothom que ens va donar suport des d'un principi, que va tenir confiança quan vam començar el projecte, que ningú parlava d'aquesta qüestió, a l'administració, que també d'alguna manera hem sigut pesades, insistents en que s'acabés elaborant aquest protocol, que ara ja és una realitat i que esperem que s'implementi, i al final seria un reconeixement a tota la societat que vulgui ser conscient d'aquesta violència i estigui disposada, doncs, realment també a fer-la visible i a lluitar contra ella, no? Perquè al costat estem parlant de moltes persones. No?
Reconocimientos así ayudan a visibilizar este problema. Y hablamos de qué significa para las referentes y qué significa para la gente que estáis en Valentes y Acompañadas, que no sois referentes, haber visto de primera mano este grave problema y enfrentarse a situaciones tan duras. ¿Qué significa para las personas que formáis parte de la asociación?
Desde un punto de vista técnico, un aprenentatge continu, per exemple, no? Que és alguna cosa que qualsevol ésser humà pot estar satisfet si pot anar fent al llarg de la seva vida. Des d'un punt de vista personal, perquè és molt personal això, és una emoció molt forta. De vegades, doncs, són, no? Hi ha moments en què és complicat, perquè no és senzill. Moltes noies, doncs, bueno, avancen però també retrocedeixen. Veiem el seu patiment, veiem les coaccions que fan la família, no? Com els està costant tirar endavant. I veiem la importància, finalment hem après la importància de que les persones ens donem, que lluitem pels drets humans, realment l'expressió de drets humans sigui molt més que una formulació, que ja ho ha de ser-ho, no? Però que sigui alguna cosa que es viu el dia a dia i que ens estem donant la mà per tirar endavant tots plegats. I en aquest sentit, jo sobretot remarcaria el que diu el nom de Valentes i Acompanyades, doncs, la valentia que tenen elles i el coratge, que també d'alguna manera ens demostren a totes les dones que hem de continuar lluitant sempre pels nostres drets, perquè també sempre totes podem anar enrere i estem en moments que són una miqueta també complexos en aquest sentit.
Claro,
no?
Es un momento complicado. Realmente, desde lo específico, lo genérico, porque el matrimonio forzado no deja de ser un ejemplo de machismo, sí. Existe mucho machismo aún en pleno siglo XXI.
Evidentment. Sí, no, en veiem mostres cada dia, no? Algú parla de micromasclismes que ja estan determinats i que també són, doncs, elements molt importants a tenir en compte, però l'altre dia fèiem una reflexió en el sentit de dir si com a societat, pel fet de que hàgim estat visibilitzant el masclisme, perquè sí que és veritat que ara l'estem molt, molt visibilitzant, i els feminicidis i tot, no? Si no estarem també normalitzant-lo en certa manera, perquè cada vegada que ara és el 25 de novembre, doncs estem donant dades de persones assassinades, de violència, però cada any estem donant el mateix. Jo crec que ens fa falta, també com a societat, acabar de trobar la forma conjunta, que no és un problema només de dones, en què això s'acabi.
Clar, clar, clar. Sí.
És que, lligant amb el que deia, també la satisfacció, no?, que sents de lluitar contra una de les mil milions d'injustícies que hi ha en tot el món, no? I el que deia ella, doncs, la importància també de baixar, o sigui, d'analitzar tot el tema que de les micromasclismes i tal, perquè efectivament el més vistós, ho dic amb dolor, no?, és quan maten una dona, però el dia a dia de com viuen moltes dones és una cosa molt dura. I al fi i al cap també ho ha dit la Carme, és un tema no únicament de drets de les dones, sinó de drets humans. Les dones són part de la humanitat, clar, i per tant és una lluita contra els drets humans, eh? Però a mi a nivell personal és una satisfacció enorme això de pensar que pots com a mínim aportar un granet de sorra per lluitar contra una de les múltiples injustícies que hi ha en el món, eh? En aquest cas contra les dones, però sabem que n'hi ha de moltes.
Claro. Y antes me he quedado pendiente porque hablábamos del tema legal, del tema de que existen leyes para perseguir estos matrimonios, pero claro, a veces, y lo habíamos hablado con Karma antes de la entrevista, estas personas van al extranjero, entonces ¿se puede perseguir el delito en el extranjero o qué se puede hacer en estos casos?
És molt complicat, sí, no? Complicat. És molt complicat. Tot depèn, nosaltres hem tingut algunes experiències, no? Sí. De Catalunya, amb altres països de l'Àfrica i tal, però estàs una miqueta amb les mans de la comprensió i de la bona voluntat de les administracions en aquell moment, perquè és una violència que, el que dèiem abans, tampoc és que sigui tan coneguda com el tema de la mutilació genital o la violència, no?, la més física, no? I llavors a la resta de països, òbviament, tots suposo que lluiten. Ara també ho ha dit ella, amb el tema dels ODS, o sigui, l'està recollida específicament aquesta violència en els objectius del 2030, suposo que tots els països també es posaran les piles, uh-huh, i miraran de fer lleis o regular alguna manera de poder compartir o de poder col·laborar entre els països per erradicar aquesta violència.
Claro, claro. Carme?
Ja volia afegir també que hi ha a moltes parts del món, ja, que no, que tampoc no coneixem, hi ha moltes dones que estan lluitant també contra els matrimonis forçats, eh? A l'Àfrica, a l'Aràbia Saudita, doncs a Egipte, a Tunísia, és una pràctica, doncs, que, bé, que no és només que ho veiem nosaltres les feministes des d'aquí, no?, els que lluitem pels drets de les dones, sinó que elles també hi estan lluitant, no? I una reivindicació important és, jo crec que és degut també a la importància que li dona la ONU amb els ODS, el matrimoni forçat en aquests moments, des de fa un parell d'anys, és subjecte, si tu pateixes un matrimoni forçat, tu pots demanar protecció internacional en un país segur. Mm-hmm. Llavors això és molt important perquè hi ha noies que s'escapen, intenten fugir, doncs, de l'Aràbia, intenten fugir del Iemen, de països on, no? I si poden entrar, per exemple, en una ambaixada o en un consulat d'un país on no hi respecten els drets humans, on hi ha democràcia i els drets de les dones estan garantits, se suposa, no? Com... doncs han de poder demanar aquest suport aquí. Una altra cosa és que també, que estem sempre en què la llei realment és meravellosa moltes vegades, però després la seva efectivitat queda una miqueta reduïda, no? I encara, crec que pel que fa almenys a l'estat espanyol, encara no s'han donat totalment les ordres en els consulats i en les ambaixades perquè facin efectiva aquest dret d'una dona que quan aconsegueixi entrar en un espai segur que pugui ser aquella ambaixada, a partir d'allà sigui protegida, pugui ser portada, doncs, al nostre país, per exemple, i fer, doncs, seguir els canals necessaris, no?, i perceptius per demanar asil, no? Però, mica en mica, jo crec que es van fent aquests passos i nosaltres, des de Valentes i Acompanyades, hem aconseguit, amb el suport de la subdelegació del govern de Girona, que també, bueno, com deia l'Amèlia, depèn una miqueta de les administracions el nivell de sensibilitat que tinguin, en aquest cas n'han tinguda, i realment hem aconseguit portar, doncs, noies que estaven molt perdudes en el país d'origen dels seus pares, patint violències fortes, tant a nivell de matrimoni com de mutilació genital femenina, que s'ha aconseguit evitar.
És un element important.
Molt.
I, bueno, ja per finalitzar, Maimuna, en tu caso, ahora qué estás haciendo para que la gente sepa que todo te va bien? ¿Estás estudiando ahora? ¿Estás trabajando?
Que ahora mismo estoy estudiando a la vez trabajando. Y que yo ahora mismo como estoy bien, estoy contenta y estoy muy agradecido. Y la experiencia no ha sido fácil, pero igualmente así valió la pena. Yo creo que todo podemos, si lo intentamos, lo conseguimos.
Claro, pues yo me quedaría un poquito con este mensaje tan importante que nos da Maimuna. Y con la importancia también de asociaciones como Valientes y Acompañadas, que hacen ese trabajo impagable por ayudar a los demás. Por mi parte, nada, solo agradecer a Amelia Barbero, presidenta de Valientes y Acompañadas, a Carmen Viñolas, que es la secretaria, y a Maimuna Quebe, que es referente. Es el ejemplo que nos han dado hoy de algo tan importante, y bueno, que sepan que esta es tu casa para cuando quieran volver. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Así es, así que importantísima información que hemos tenido de primera mano de la Asociación Valientes y Acompañadas. Estamos invitando a toda la gente que está escuchando esta entrevista en vivo a través de la página web radioenlabuena.com y en un podcast en cualquiera de los canales, en diferentes canales que tenemos de distribución de nuestro podcast. A la gente que nos escucha, pues muchísimas gracias, y también darles la información de contacto de la Asociación Valientes y Acompañadas. Además, para encontrar más información al respecto, es una asociación que está enfocada en la sensibilización, en la intervención y en la prevención de los matrimonios forzados. Recomendamos entrar a su página web www.valientesyacompañadas.org, donde podrán conocer un poquito más sobre los hechos que representan, sobre las opciones que tenemos como personas ajenas a la asociación para poder colaborar, para poder informar y para poder informarnos y ayudar a compartir esta información con nuestros allegados. Su página de contacto es valientesyacompañadas.org, y también pueden seguirla en Instagram con Valientes y Acompañadas, Valientes y Acompañadas, en Twitter con el mismo usuario, Valientes y Acompañadas, donde están informando a toda su red de contactos. Además, en YouTube, que también veo que tienen material en YouTube, y es importante para que podamos, sobre todo como el objetivo de esta, de este programa, de la entrevista de la semana, es informar, dar a conocer problemas, ahondar, profundizar en ellos, intentar exponerlos, pero sobre todo también dejar esa huella de esperanza, esa semillita, que hay soluciones. Así que de parte también de Radio en la Buena, con la iniciativa de ONG DAWA, muchísimas gracias. Mi nombre es Germán Discoa, me acompañó como siempre Alberto Martín de Vidales, y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, hasta entonces.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.